tarda, que ara són les dues del migdia. El govern espanyol i les comunitats autònomes discuteixen avui com ha de ser la futura
llei del tabac que vol reduir el consum d'aquesta substància nociva que mata a unes 50.000 persones cada any a Espanya.
Avui s'ha reunit el Consell Interterritorial de Salut per donar llum verd al nou pla integral contra el tabaquisme, però com passa massa sovint entre autonomies i estat, la reunió ha començat en posicions ben allunyades. El Partit Popular governa, recordem, en 13 comunitats autònomes i vol marcar el seu perfil pel document de mesures concretes que s'hauria d'aprovar avui. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Per això el pla no incorpora de moment encara cap mesura concreta, tampoc la prohibició de fumar a les terrasses, a la platja o a les universitats.
Sí, el text només parla de prohibir el tabac en determinats espais d'ús públic o col·lectiu, especialment aquells amb presència de menors, i aquí podrien entrar les terrasses de bars i restaurants. Més específicament, el pla sí que inclou la prohibició dels dispositius d'un sol ús relacionats amb el tabac, a més de la regulació de nous productes de tabac, una fiscalitat més alta i més control també de la publicitat que es fa de tots aquests productes. Unes mesures per evitar que els joves acabin enganxats al tabac, perquè ara mateix a Espanya l'edat en què es comença a fumar se situa de mitjan als 16 anys.
Els propietaris de bars i restaurants ja han posat el crit al cel quan han vist la possibilitat que es prohibeixi als seus clients fumar a les seves terrasses. Diuen que la mesura els portarà pèrdues econòmiques, cosa que des del Ministeri de Sanitat neguen.
El que sí que reconeix el Ministeri són pressions, sobretot de grans tabacaleres, per evitar que aquest pla tiri endavant. Són declaracions de la ministra de Sanitat, Mònica García.
Estas presiones tienen que ver con, bueno, pues como las mismas presiones que hubo hace muchos años, ¿no? Va a haber un impacto económico, la gente va a dejar de ir a los sitios. Bueno, pues yo creo que son cosas que no están sustentadas en la evidencia, insisto.
Tot i que el document actual no ho contempla actualment, com dèiem, la intenció de Sanitat és arribar a prohibir al final a les terrasses per deixar de veure normal l'hàbit i evitar que el fum d'altres perjudiqui els que estan al voltant, cosa que s'ha demostrat nociu. Per això avui entrarem al detall d'aquesta qüestió i parlarem amb el doctor Esteve Fernández, és expert en tabaquisme, perquè ens expliqui com afecta el tabac en els fumadors passius. Tot això en un dia on la política ha estat marcada per l'anunci dels noms que acompanyaran Carles Puigdemont a la llista de Junts a les eleccions del 12 de maig. El número 3 serà l'exconseller Josep Rull, que podria participar als debats polítics que es fessin a Catalunya. I a les llistes ja aniran també l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, i l'historiador i periodista Agustí Colomines.
Els noms s'han fet públics el dia abans de la presentació oficial de les llistes en un acte a Elna, la Catalunya Nord, i justament quan el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha instat Puigdemont i el primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, a fer un debat a tres a Elna.
I avui, de forma molt minsa, han tornat les protestes a les presons catalanes. Si ahir eren a Brians, avui s'han traslladat a Lleida, a la presó de Ponent.
Una concentració de treballadors que no s'ha allargat gaire estona i que ha acabat quan s'ha fet el camí de torn de primera hora d'aquest matí. Segons fonts sindicals, tot i que l'objectiu era bloquejar els accessos, la presència policial dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit i després de negociar amb els agents s'ha decidit permetre la sortida i entrada dels treballadors.
I avui titular per als esports.
Si dependiera de ti, dirías que no a los Juegos Olímpicos.
También depende si la Eurocopa como vaya, pero yo creo que lo más importante seria estar per l'Eurocopa.
El jugador del Barça, Lamine Yamal, vol descansar aquest estiu.
El davanter blaugrana diu en una entrevista a Mundo Deportivo que no vol carregar-se de partits i, per tant, no encadenarà després de la temporada amb el Barça la disputa de l'Eurocopa i els Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola.
I, mentrestant, Sevilla es va omplint d'aficionats del Mallorca i l'Atlètic de Bilbao perquè demà s'hi juga a la final de la Copa del Rei. Dos equips també són ja a la capital andalusa.
Sí, el duel a jugar demà a la nit amb un Atlètic de Bilbao que parteix com a favorit. Els bascos fa 40 anys que no guanyen la Copa del Rei. El Mallorca, en canvi, la va guanyar el 2003 i és l'únic títol coper dels Balears.
I anirem també per acabar al cinema, on avui s'ha estrenat la coproducció catalana Pájaros.
¿Qué tal, Luisa? Soy yo.
A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. Espero que el viernes estés en Valencia.
No sé si voy a poder ir.
Una película dirigida pel català Pau Durà, amb Luis Zahera i Javier Gutiérrez com a protagonistes. El film de terror La primera profecia i també la comèdia d'acció Freelance són altres estrenes destacades als cinemes d'aquesta setmana. D'aquí uns minuts ho ampliarem tot plegat. Abans, sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut una jornada, doncs, com les d'aquests últims dies, com aquesta setmana, amb temperatures altes. De fet, avui esperem màximes, ara, primeres hores de la tarda, que es poden enfilar puntualment per damunt dels 27 graus en alguns punts de les comarques de l'Ebre, també alguns punts del prelitoral interior de les comarques de Girona, a causa també d'aquest vent del sud i del sud-oest que anirà bufant. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a dissabte i també de cara a diumenge. Aquesta tarda creixeran algunes nuvolades poc importants i, per altra banda, també hem de tenir en compte que en aquesta situació meteorològica, encara amb un mar bastant fresc o fred i, en canvi, un ambient doncs, més càlid, un aire més calent, doncs això fa que es formin aquestes boires o núvols baixos a la costa. Per tant, tant aquesta tarda com també el cap de setmana, mentre que a molts punts del país les temperatures seran clarament superiors a les normals, a la costa les màximes amb prou feines passaran dels 20 a 22 o 23 graus a molt estirar, que és una temperatura força agradable, però no tan alta com a la resta de Catalunya. De cara al cap de setmana, més del mateix, i afegir una cosa, la pols en suspensió, que farà que l'ambient doncs, estigui una mica groguenc o carbassa a causa de la presència d'aquesta pols que ve del Sàhara impulsada per aquests vents que bufaran del sector del sud. Per tant, doncs, cap de setmana de sol, de polsim del Sàhara i de temperatures pràcticament d'estiu a molts punts de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El nou pla contra el tabaquisme que el govern espanyol ha aprovat avui finalment no prohibeix fumar a l'interior dels vehicles. És a dir, dins d'un espai privat, una opció que s'havia estudiat en un inici però que finalment s'ha descartat perquè no s'ha trobat una entesa amb les comunitats autònomes. Avui s'ha reunit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que ha de donar llum verd a aquest nou pla amb el que Espanya vol fer front al tabaquisme.
Sí, el govern de Pedro Sánchez i les comunitats autònomes tampoc no es posen d'acord amb el que ha de passar a les terrasses de bars i restaurants si s'ha de prohibir també fumar en aquests espais exteriors com ja passa a l'interior dels locals. Mentre Catalunya s'ha posicionat a favor d'aquesta prohibició generalitzada, comunitats com Madrid hi estan radicalment en contra. Altres són partidàries de prendre mesures a mig camí, com Galícia, que ho marcaria la voluntarietat i en oferir també incentius fiscals als hostalers que els prohibeixin, o com les Balears, que prefereix permetre que siguin els mateixos establiments els que precisament triïn si prohibeixen fumar les seves terrasses.
En tot cas, els restauradors ja s'han posat les mans al cap davant d'aquesta idea de no deixar de fumar els locals perquè diuen que els afectarà econòmicament. Una qüestió que nega la ministra de Sanitat, Mònica García, ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.
Ya se ha demostrado que la gente no deja de ir a los sitios, ni por supuesto deja de ir a las terrazas, ni deja de ir a las playas, ni deja de ir a la universidad, porque haya una medida en la que se protege del humo de segunda mano, ¿no? Yo no creo que sea así, pero bueno, todo lo estudiaremos y lo veremos y por supuesto ayudaremos a las comunidades a que lo puedan poner en marcha con todas las garantías.
El govern de Catalunya, però, ja fa temps que té intenció de prohibir el tabac a les terrasses dels locals catalans i, de fet, el conseller de Salut, Manel Balcells, ja va afirmar el desembre passat que la idea era que la prohibició entrés en vigor aquest mateix 2024. En aquest sentit, el que vol el govern és prendre mesures urgents per reduir la prevalença del consum, sobretot en els més joves.
I és que ara mateix 50.000 persones moren cada any a Espanya víctimes de malalties provocades pel tabac, com ara el càncer o malalties cardiovasculars. Això pel que fa a fumadors directes, però el tabac també afecta la resta de la població. Es calcula que 500.000 de persones moren també per respirar el fum del tabac de persones del seu voltant.
Per això avui ens volem posar el focus en això, en com afecta el tabac a la resta de la població que no fuma, i ho fem amb el doctor Esteve Fernández de epidemiòleg, expert en tabaquisme. Senyor Fernández, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, expliqui'ns, com afecta la salut dels no fumadors el fet d'estar, per exemple, en una terrassa d'un bar o un restaurant envoltat de gent que sí que està fumant?
Doncs això que descrius és el que diem tabaquisme passiu, no? Que és aquesta exposició al fum del tabac i a les substàncies que conté per les persones que no fumen. Afecta incrementant el risc d'algunes malalties, com és el càncer de pulmó i l'infart de miocardi. Les persones exposades passivament al fum del tabac i que no fumen tenen un 25% més risc de càncer de pulmó i un 20% més risc d'infart que una persona no fumadora que no està en contacte amb el fum del tabac. Més concretament, a les terrasses, això, segons la intensitat d'aquesta exposició, pot canviar. Però, per exemple, un cambrer que està treballant en una terrassa que entra i surt i que potser passa 5-6 hores exposat, tindria aquest excés de risc. Això en persones adultes, perquè en nens la cosa doncs, tampoc és bona. Sabem que els nens petits que estan exposats al fum del tabac, ja sigui a una casa o, per exemple, a les terrasses, doncs tenen una maduració pulmonar deficitària, tenen més risc d'infeccions respiratòries, tenen més risc d'otitis. Són efectes, jo diria, clar, no són mortals en alguns casos, però són efectes sobre la salut que val la pena tenir en compte. Això pel que fa als riscos de salut directament. Després hi ha un altre risc, que és que la visualització, veure que la gent fuma en aquests llocs, implica també doncs, acceptar com a normal el fet de fumar. I això va en contra d'intentar que els joves, que sobretot els adolescents, que els nens no experimentin, que els adolescents no experimentin i esdevinguin fumadors. Per tant, tenim el balanç entre el que seria la perspectiva més de salut pública, de visió del tabac a la nostra societat, que l'hem de controlar, i, a més, els riscos directes sobre la salut.
Clar, el pla antitabac aquest que planteja ara el govern espanyol deixa fora també, per exemple, la prohibició de fumar dins dels vehicles. Parlàvem de terrasses que són a l'aire lliure, la gran majoria, però, clar, fumar dins d'un vehicle on moltes vegades hi pot haver un menor d'edat, com ens comentava. Per tant, és un error haver de deixar fora aquesta prohibició de deixar de fumar en interiors dels vehicles, en aquest cas.
A veure, la llei ideal hauria de prohibir fumar en els vehicles de qualsevol tipus. La llei actual ja prohibeix fumar en els vehicles comercials i en els vehicles particulars hauria de prohibir-se, i sense excepcions, perquè en alguns països ho han prohibit en presència de menors o en presència de dones embarassades. Però aquestes lleis que tenen diverses opcions són una mica complexes, realment. La llei ideal hauria de prohibir fumar en els vehicles perquè l'exposició en els vehicles és molt, molt, molt intensa. Fins a 100 vegades més intensa que, per exemple, pot ser-ho en una terrassa o fins i tot gairebé un milió de vegades més gran que la que hi havia en els bars quan en el seu interior es podia fumar. Hem fet experiments de concentracions de partícules i concentracions de nicotina en cotxes, en vehicles particulars, i realment els resultats són esfereïdors, perquè les concentracions, al ser un receptacle amb un volum molt limitat i tancat, doncs les concentracions augmenten. Es pot pensar que, bé, l'exposició és durant poc de temps, 15 minuts, 20 minuts, això en el millor dels casos, perquè moltes vegades els menors justament tenen un trajecte més gran anant a escola o anant a una activitat extraescolar que pot sobrepassar tranquil·lament els 30 minuts. Segon, això és repetit dia sí, dia també, normalment. I tercer, les mesures de ventilació sabem que no funcionen. També ho hem comprovat amb diversos estudis fets aquí a casa nostra i fets fora, que quan el cotxe porta l'aire condicionat o les finestres obertes, les concentracions no es dissipen. Tenim aquesta sensació per l'aire fresc que entra de fora, però quan ho mesurem, justament veiem un efecte contrari. Tot el fum, amb les partícules i amb els compostos tòxics i carcinògens, se'n van cap a la part del darrere del vehicle, on normalment seuen els infants, i les concentracions continuen sent molt, molt elevades en els seients posteriors. Per tant, excloure els vehicles dels nous plans sobre tabaquisme realment és una cosa que no s'hauria de fer. Amb mesures contundents.
El que sí que es contempla és regular el consum dels vapejadors, que en els darrers anys s'ha estès molt aquest consum, sobretot també entre la població jove. Són iguals de perjudicials que el tabac?
El tema dels vapejadors és molt interessant justament perquè se'ns ha vengut durant aquests últims 10 anys que eren gairebé saludables. Evidentment, no són saludables, evidentment no són tan nocius també com és el tabac, perquè hi ha poques coses que siguin més nocives que el tabac, d'acord? Són una opció pels fumadors per no estar tan exposats als tòxics i als cancerígens. Són una opció, però que pensem que no és la definitiva. L'opció definitiva per a un fumador és deixar de fumar. Substituir l'addicció a la nicotina en format de cigarreta tradicional per la del vapejador és un error, perquè continues addicte i, a més, els aerosols, el vapor, diguem-ne, que es coneix, però que no és ben bé vapor d'aigua, és una mescla de diferents productes, doncs també sabem ja que té efectes sobre la salut. Té efectes cardiovasculars importants, associat amb diferents malalties cardiovasculars. Hem detectat en aquests vapors que hi ha també elements que són cancerígens, alguns que ja estan presents en el fum del tabac i altres que són nous, dels quals, a més, no tenim molt clar quina serà la seva implicació, com són alguns metalls pesants, no? Per tant, no és una pràctica exempta de risc en absolut i s'ha de regular. I sobretot també s'ha de regular perquè són porta d'entrada a l'addicció al tabac pels joves, el que comentaves. Hi ha una atracció, els estan fent de colors, de gustos, que si algú em diu que no estan pensats per la població infantil i juvenil, jo és que no m'ho crec. A veure, tot el màrqueting que estan fent està orientat a aquest segment de població justament per enganxar-los. I també tenim estudis internacionals que ens indiquen que els adolescents que experimenten amb vapejadors tenen entre 2 i 3 vegades més risc d'esdevenir fumadors que els seus companys que no han provat els vapejadors. Per tant, obren la porta al consum de tabac en la joventut i quan són més adults, i són un problema de salut pública.
Doctor Esteve Fernández, gràcies per explicar-ho també avui aquí a l'Estel Migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
És un quart de 3 de la tarda. Més qüestions. Durant aquesta setmana, els partits han anat desgranant qui formarà part de les llistes electorals de cara a les eleccions autonòmiques del 12 de maig a Catalunya. Avui hem conegut més detalls de la candidatura de Carles Puigdemont, que ha situat com a número 3 a Josep Rull, que és exconseller de Territori durant l'1 d'octubre, que ja no està inhabilitat. A la llista també s'incorporen noms com l'escriptora Enatu Domingo i l'historiador i periodista Agustí Colomines. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El nom de Rull feia temps que sonava com un dels homes forts que podien encapçalar la candidatura de Junts més Puigdemont per Catalunya, i finalment així s'ha confirmat un dia abans que el partit presenti oficialment els noms de la candidatura. Rull podria ser la cara visible als debats durant la campanya, tenint en compte que té un perfil més polític que el de la número 2, Anna Navarro, i que Puigdemont no preveu tornar a Catalunya fins que no passi les eleccions i estigui definitivament aprovada l'amnistia. Altres noms que s'incorporen a la llista són el de l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, l'escriptora Enatu Domingo i l'historiador i periodista Agustí Colomines. A més, personalitats destacades de la legislatura ocuparan els primers llocs per la demarcació de Barcelona. Així, la presidenta del Parlament, Anna R, el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, o el vicepresident del partit i portaveu, Josep Rius, apareixeran entre les posicions de sortida.
Puigdemont, però, que no podrà ser presencialment en els debats de campanya, i per això avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert la porta a fer un debat a 3, juntament amb el líder del PSC, Salvador Illa, a Elna, a la Catalunya Nord. Aragonès, que també ha exigit responsabilitats polítiques després que el jutge que instrueix la causa de l'espionatge de Pegasus hagi rebutjat arxivar la seva investigació contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban. La presidenta de la Generalitat ho ha dit a RAC1.
El que tenim en comú tots els espiats és que som defensors de la independència de Catalunya i que, havent-nos presentat a les eleccions com a partits independentistes, després fem actuacions en favor de la independència. És molt clar que aquí doncs, hi ha unes responsabilitats i caldrà anar fins al final. En funció del resultat d'aquesta investigació, caldrà exigir també responsabilitats polítiques.
I encara sobre aquestes eleccions catalanes, el PSC, que apunta a ser guanyador a les urnes, demana no posar vetos i recorda que en altres ocasions ja ha fet pactes amb Esquerra, Junts i els Comuns.
La número 2 del partit, Alicia Romero, ho diu després que ahir el president de la Generalitat afirmés que no investiria el primer secretari del PSC, Salvador Illa, si surt guanyador el de les eleccions. Són declaracions a Ser Catalunya.
Crec que aquestes afirmacions tan maximalistes jo crec que no ajuden a la política. Primer perquè ja es veu amb les enquestes que és difícil, no?, que guanyi un per majoria absoluta. O sembla que això no passarà. I no anem aquí. Per tant, quines ganes de posar-se a dir no, no, no.
Sobre la proposta de finançament que marcarà part de la campanya, Romero ha dit que no estan a favor d'un finançament singular per Catalunya i diu que la seva idea és eliminar alguns dels impostos que es paguen, sobretot aquells que afecten les petites empreses.
Gràcies, Judit. Una campanya electoral que també estarà marcada per la llei d'amnistia, que s'han d'aprovar definitivament a finals de maig, i quan l'Audiència Nacional ja estudia la primera querella contra aquesta llei arran d'una denúncia que ha presentat l'entitat Advocats Cristians. Ho va fer el mes de març. Canviant de qüestió, ampliem el focus en informació internacional. Israel ha destituït aquest migdia 2 als càrrecs militars involucrats en la mort de 7 cooperants de l'ONG World Central Kitchen del xef José Andrés.
Sí, la investigació de l'exèrcit conclou que hi va haver errors greus en aquesta operació per una identificació que diuen que va ser errònia i errors també en el procés de presa de decisions. Un atac que consideren contrari als estàndards de procediments operatius d'aquest exèrcit israelià. Per això s'ha destituït el comandant de suport de la brigada d'atac amb rang de major i el cap de brigada amb rang de coronel a la reserva. Així mateix, l'exèrcit amonesta formalment els seus 3 responsables també per tenir una implicació general a la supervisió d'aquestes operacions.
Tot això just al mateix dia en què Israel ha anunciat que permetrà l'entrada temporal de nova ajuda humanitària a la franja de Gaza a través del pas fronterer d'Erez, això és al nord de la franja, i del port d'Ashdod, situat a uns 30 quilòmetres del nord de l'enclavament.
El govern apunta que aquesta mesura serà d'aplicació immediata i que té per objectiu evitar una crisi humanitària i garantir que continuen aquests combats. Al mateix temps, Israel també autoritzarà l'entrada de més subministraments al pas de Kerem Shalom, al sud de Gaza, un anunci que arriba poques hores després que els Estats Units amenacessin de revisar el seu suport a Tel Aviv si no es garantia la protecció de la població civil palestina.
Un anunci que també coincideix en el mateix dia en què el Consell de Drets Humans de l'Organització de les Nacions Unides ha demanat responsabilitats a Israel per presumptes crims de guerra i crims contra humanitat a Gaza.
El pronunciament ha tirat endavant amb 28 vots a favor, 13 abstencions i 6 vots en contra. Entre aquests vots en contra destaquen els d'Alemanya i els Estats Units.
Estel Migdia.
Més coses. La Conferència Episcopal Espanyola Càritas i la Conferència Espanyola de Religions demanen als grups polítics del Congrés dels Diputats que considerin la iniciativa legislativa popular que han impulsat sobre la regularització extraordinària de persones estrangeres.
Sí, una proposta que té el suport de 900 organitzacions i més de 700.000 persones. La data clau és dimarts que ve, 9 d'abril, en què els polítics han de decidir si prenen en consideració aquesta iniciativa ciutadana o la rebutgen i, per tant, posen fi a la seva tramitació sense que es pugui debatre. Les entitats eclesiàstiques fa anys que reclama la regularització extraordinària de tots aquells immigrants en situació irregular que resideixen al país.
Tornem ara a Catalunya en informació social. Si ahir les protestes es concentraven a les presons de Brians, avui s'han manifestat els funcionaris i treballadors de la presó de Ponent, a Lleida.
Segons els sindicats, tot i que l'objectiu era bloquejar els accessos, la presència policial dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit i després de negociar amb els agents s'ha decidit permetre aquesta sortida i també entrada dels treballadors. Segons les mateixes fonts, hi ha molt malestar entre els treballadors perquè consideren que les negociacions amb el govern no avancen. L'acció d'avui forma part d'un cicle de protestes que van començar arran de la mort d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric el passat 13 de març.
I començàvem amb l'informatiu parlant de temes de salut. Ara hi tornem perquè la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació pels possibles efectes adversos del Nolotil, el fàrmac més venut a Espanya. És un medicament contra el dolor i la febre que requereix prescripció mèdica. És molt habitual a l'estat espanyol, però ja està prohibit a altres països, com el Regne Unit, els Estats Units o Irlanda.
La Fiscalia ha demanat informació a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris després de rebre una denúncia del defensor del pacient. Concretament, li demana que identifiqui totes les empreses fabricants d'aquest medicament, les importadores, les comercialitzadores i també les distribuïdores a Espanya. En algun país, aquest fàrmac està prohibit per un efecte secundari poc freqüent que genera una disminució del nombre de glòbuls blancs.
I atenció perquè es dispara el nombre de menors que prenen ansiolítics i antidepressius. A tot Catalunya hi ha més de 20.000 infants i adolescents medicats pels trastorns mentals.
És una xifra que no ha deixat de créixer. Des de la pandèmia del coronavirus, l'any 2019 n'hi havia prop de 10.000 i des d'aleshores aquesta dada s'ha més que duplicat. Tots aquests fàrmacs s'utilitzen sobretot per tractar símptomes com l'angoixa o la tristesa, unes patologies que van molt lligades a l'ús que fan els joves dels telèfons mòbils i també de les xarxes socials. A més, els metges també alerten que a hores d'ara el servei de salut públic està saturat i que, per tant, les pastilles són una fórmula fàcil per tractar tot aquest malestar. De fet, un de cada quatre menors que va al metge acaba prenent medicaments.
I pel que fa a la informació local i comarcal, cansats de l'onada de robatoris que han patit en els darrers mesos, els veïns de l'Horta de Lleida comencen a fer de somatents per vigilar les seves propietats.
I ho fan amb la idea de donar suport a les patrulles de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana que fan vigilància a la zona, però que ho tenen complicat per poder abastar les 20.000 hectàrees de l'Horta. D'aquesta manera, es vol mirar de frenar l'alarma que s'ha generat i també donar seguretat als veïns, molts dels quals són gent gran. Ho explica Pere Roquer, president del Sindicat de Pagesos de Saja, que són els que fan de somatents.
Tenim gent gran i sí, el missatge, tal com fem amb Revolta Pagesa aquests dos últims mesos, volem que la gent jove se'ns quedi a les zones rurals. Una de les prioritats, a part de l'economia i de la venda dels productes que produïm, és sobretot el tema de la seguretat a les nostres cases.
I és que només aquesta setmana hi ha hagut dos robatoris en poques hores de diferència. En un dels assalts, els lladres es van endur diners, joies i altres objectes de valor.
I abans dels esports farem a Montserrat, on el museu ha obert avui una exposició on mostra 150 donacions de les 10.000 obres que ha rebut durant la darrera època. La mostra conté obres molt variades que van des de l'art gòtic fins a la pintura figurativa del segle XX i s'organitza en tres àmbits. Ho explica la comissària d'aquesta exposició, Sílvia Muñoz.
Vam veure que eren obres molt heterogènies, molt diferents, estils molt diferents, artistes també molt variats, i el que vam veure és que amb totes aquestes obres, a mesura que fèiem la selecció, s'anaven com organitzant elles mateixes. Un àmbit que és de temàtica religiosa, després un altre àmbit de temàtica més a l'entorn del que és el retrat i la figura humana, i un altre que era un àmbit de paisatge.
La mostra es podrà veure al Museu de Montserrat fins al 30 de juny.
Entre les peces destaquen obres com el retaule gòtic de Piravall o la Santana Barroca de Ramon Amadeu i d'altres també artistes vinculats a la història de Montserrat com Obiols i Bruna. També s'hi troben obres contemporànies de Guinovart, Puig, el tapís de Grau Garriba, Joan Pere o Ribes. En l'àmbit de la figura humana, el retrat hi té un paper important i s'hi troben obres de Simó Gómez, Llimona, Canals o Vila Arrufat, entre d'altres.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Temps per als esports en futbol. Lamine Yamal expressa el seu compromís amb el Barça i assegura que només jugarà l'Eurocopa amb Espanya i que s'estalviarà de participar als Jocs Olímpics de París.
Aquest era un dels grans maldecaps de l'afició blaugrana, que no vol perdre el jugador de només 16 anys, com ja va passar en Pedri, que es va carregar de partits ara fa 3 anys, encadenant l'Eurocopa i les Olimpíades sense dies de descans. Yamal, veient les conseqüències que va tenir el seu company d'equip aquesta marató de competicions, ha estat clau, explica en una entrevista que publica avui Mundo Deportivo.
Siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido yo ir a las dos. O sea, obviamente si tengo que ir, pues al final estás jugando con España y es un sueño, pero sobre todo enfocado en la Eurocopa.
En aquesta mateixa entrevista, el jove davanter blaugrana s'ha atrevit a fer un pronòstic del partit contra el PSG i diu que el Barça guanyarà 0-1 amb un gol seu.
També en futbol aquest cap de setmana no hi ha jornada de la Lliga Primera Divisió, però sí que es disputa a Sevilla la final de la Copa del Rei entre l'Atlètic Club de Bilbao i el Mallorca.
Aquest matí la capital andalusa s'ha començat a omplir d'aficionats de tots dos equips. La final es juga demà a les 10 de la nit. L'equip basc parteix com a favorit i espera, de fet, alçar una copa que no guanya des del 1984. Entremig ha jugat 6 finals i les ha perdut totes. I pel que fa al Mallorca, ha estat la gran sorpresa d'aquesta competició, eliminant el Girona als quarts de final i a la Reial Societat a les semis. Aquesta temporada, quan els dos finalistes s'han enfrontat a la Lliga, l'Atlètic va guanyar Sant Mamés per 4-0, mentre que en el partit a Son Moix es va empatar 0.
D'altra banda, avui a partit de la selecció espanyola femenina, juga contra Bèlgica, partit classificatori de l'Eurocopa del 2025.
El combinat nacional no es perd aquesta cita des de l'any 2009, tot i que les espanyoles han caigut a quarts de final en les tres últimes edicions. Les de Montse Tomé arriben a aquest partit amb un total de 7 victòries i una derrota des que es proclamessin campiones del món l'estiu passat a Austràlia i Nova Zelanda, mentre que Bèlgica suma en aquest cas 4 victòries, 2 derrotes i 2 empats en els últims 8 partits. Recordem que els dos equips comparteixen el grup 2 juntament amb Dinamarca i República Txeca. Just a la prèvia d'aquest duel, la jugadora blaugrana Mariona Caldenteny ha parlat sobre la seva possible renovació amb el Barça. La catalana diu que està tranquil·la i ha deixat clar quins són ara mateix els seus objectius fins a final de temporada.
Yo estoy tranquila, me siento bien, creo que viene la mejor parte de la temporada con la selección, con el club, los partidos más importantes, los más bonitos de jugar y yo de lo único que tengo ganas es de estar bien, de hacer las cosas bien, de ayudar tanto en el club como en la selección y de que acabe la temporada de la mejor manera posible.
El duel entre Espanya i Bèlgica juga a 3:15 i es podrà seguir en directe per la 1 de la Televisió Espanyola.
Ja en motor, aquesta matinada ha començat el Gran Premi del Japó de Fórmula 1 amb domini clar dels de Red Bull en la primera sessió d'entrenaments lliures.
Max Verstappen ha estat el pilot més ràpid per davant del seu company d'equip, Sergio Pérez, que en aquest cas ha estat segon. I en tercera posició ha rodat l'espanyol Carlos Sainz amb el seu Ferrari i de la seva banda Fernando Alonso ha estat setè. De fet, aquesta és l'única sessió que s'ha pogut completar, ja que la pluja ha fet acte de presència a la segona tanda i molts pilots amb prou feina han fet una volta al circuit. Així doncs, els pilots hauran d'esperar aquesta matinada per poder fer aquesta tercera sessió i preparar els cotxes de cara a la classificació, que serà també demà dissabte a les 8 del matí, hora catalana, i la cursa serà diumenge a les 7.
I acabem amb un apunt de MotoGP. Fabio Quartararo decideix seguir 2 anys més a Yamaha.
El francès acabava contracte aquest 2024 i era un dels grans noms del mercat. Tot i això, el campió del món del 2021 opta per seguir fins l'any 2026 amb l'equip japonès per mirar d'aconseguir junts un nou títol mundial.
Estel Migdia.
Obrim informació cultural als cinemes. Avui s'ha estrenat Pájaros, una obra dirigida pel català Pau Durà.
Arelo,
podries llevar-me
a la Costa Brava?
És una road movie protagonitzada per Javier Gutiérrez i Luis Zahera.
El film explica la història de Colombo, un home que treballa en un garatge 24 hores i guanya uns diners venent marihuana, i la del Mario, un home peculiar i aficionat a les aus que apareix inesperadament al garatge i contracta el Colombo perquè el porti a la Costa Brava a veure ocells. En arriba al seu destí, però les aus han canviat el rumb migratori cap a Romania i tots dos emprenen de nou el viatge de tornada.
I pel que fa a la música, nou avançament avui del nou àlbum de Liz.
La brisa en la cara, la luz de la noche.
El cantant i productor de Castelldefels ha presentat aquesta cançó que es diu Carretera Perdida.
Una cançó que inclourà dins el treball que publica el mes que ve i que portarà per nom Conducción Temeraria. Amb aquesta cançó, l'artista homenatge a l'univers del cineasta nord-americà David Lynch. De fet, la cançó porta el nom d'una de les seves pel·lícules més icòniques.
I acabarem avui a Girona, on arrenca la 12a edició del Festival Estrenes. I actua Paula Valls, Maria Heinz, Roger Pedrós i Jules en un concert gratuït avui i demà a la plaça Independència de Girona. Amb això acabem, tornarem dilluns a les 2 aquí a Ràdio Estel. Gràcies per la confiança, un dia més, bona tarda.